Al matí, amb Raquel García. Un altre món és possible.
Alma libre resiste, resiste la vida. Si te quieren callar, canta con rebeldía. Alma libre resiste.
La salut mental de les persones té una importància, afortunadament, cada cop més gran, però al mateix temps continua existint un estigma al voltant d'aquesta qüestió. Trastorns com l'ansietat, la depressió, els trastorns de conducta alimentària són molt freqüents i molt més del que sovint es diu. Abans de la pandèmia, de fet, la salut mental ja era un gran repte, tant en joves com en els adults, però ara, amb la Covid-19, el que ha fet és agreujar tots aquests problemes. I nosaltres avui en volem parlar amb Salut Mental Sabadell per, això, descobrir-vos els també recursos i els serveis que us poden ajudar. I per això avui tenim a l'estudi el Ricard Tolosa, el president de Salut Mental Sabadell. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
També l'acompanya la Margarita Esplugues, vocal de la Junta. Bon dia.
Bon dia.
I als nostres oients els recordem que trobareu Salut Mental Sabadell al carrer Leonardo da Vinci, al número 81, als Baixos. Ricard, clar, tenim moltes percepcions, no?, distorsionades d'aquesta problemàtica de la salut mental.
Sí, la veritat és que l'expressió que hem fet servir, que, proposta nostra, sí, no?, de percepcions distorsionades, és, en realitat es vol dir què punyetes hem de fer i com hem de saber que ens trobem davant d'un problema de salut mental. Llavors, és clar, una de les coses quan dius, bueno, tu saps el que és la salut mental, bueno, sí, seria allò dels bojos, exactament. I què associem quan ens diuen això? Doncs mira, el primer que em ve al cap és la imatge de la pel·lícula del Hitchcock, Psicosis, amb la cortina de la dutxa i la sombra darrere de la cortina d'una dona amb un punyal. Això és el que nosaltres associem. Per què? Perquè és el que ens han venut. Això, o per exemple, si anem més als que ja són una miqueta més veterans, podrien pensar en aquella pel·lícula que va fer el Kirk Douglas, que es deia Corredor sin retorno, que era el cas d'un periodista no radiofònic que entrava amb un psiquiàtric a fer una investigació respecte dels mitjans que es feien servir allà i quedava presoner de per vida. Totes aquestes coses és el que imaginem que hi ha darrere la salut mental, i això no és així.
I què hi ha darrere de la salut mental?
Exacte, el que hi ha és tota una sèrie de coses, de comportaments que potser ens semblen normalets o potser una miqueta exagerats d'algun amic o familiar, que et trobes amb el fet de que aquella persona comença a tenir uns comportaments que no acaben d'encaixar i no acaben de ser iguals que els de la resta de gent de l'entorn. Aquí és on ve el fet de que, per exemple, caure amb una pena o amb una manera de reaccionar, això no m'agrada, o amenaçar amb suïcidar-se, coses així, no?, que van entrant a vegades d'una forma que t'ho diria jo, d'una manera així molt lenta, molt inadvertida, molt insidiosa, que van colant dintre de la persona. Clar, que arribem al final, que tenim un quadre que moltes vegades no s'ha detectat i que estaven allà i que nosaltres l'hem deixat anar creixent, no? Per què? Perquè no hem sapigut abstreure'ns, perquè no ho hem comentat, perquè no ho hem volgut afrontar. I a lo millor és alguna cosa que a lo millor el mestre podria haver-nos dit del nostre familiar, el mestre, un company de treball o algun amic, escolta, que fulanito o fulanita està fent aquestes coses o aquestes altres, que és un mal rotllo, que està molt ratllat, que patatim, que patatam, o, per exemple, una de les coses que acaba sent molt, molt marcada en aquests aspectes, l'ús i abús de les drogues. Aquest seria, diguéssim, els temes, les percepcions distorsionades que tenim. que no volem doncs afrontar, no ho identifiquem uh-huh. perquè ens està passant davant dels nassos i dius, no, mira, això que tinc aquí no és un gra, és una piga. Bueno, va creixent, pues,
clar, per això necessitem tenir eines, no?, per doncs, ser conscients del problema, no?, que patim, tenir un diagnòstic també.
Sí, això ho és. Però és clar, el diagnòstic és una cosa que ve més tard, no? Primer has d'entrar-hi, no?
En aquest sentit, suposo que és important tenir també el coneixement i els recursos, no?, de quin és l'accés a la xarxa de salut mental, perquè hi ha diferents maneres, no?, i derivacions. Margarita,
exacte.
Digue'ns.
Els diferents puestos sí. per on es pot entrar, bueno, és, hi ha la part de juvenils, infants o juvenils, i després la part d'adult. Normalment pot ser a través del seu metge de capçalera, o que la cosa derivi en una crisi més forta i sigui a través d'urgències. Llavors, són les dues vessants. El metge de capçalera doncs, es pot anar fent un seguiment i el pot derivar a psiquiatria
sí.
i sempre és més lent perquè es va fent un seguiment i paulatinament, a lo millor amb medicació o sense, però la cosa pot anar derivant millor. Amb el tema dels adults és exactament igual, el que passa que si deriva en urgències, doncs el tema és més feixut, perquè a vegades els ingressos no són acceptats, a vegades és perquè hi ha una crisi, i el primer que ha de fer els sí. sanitaris és fer una contenció a través de medicament, no? I això a vegades porta de cara a les famílies o del mateix pacient, bueno, no gaire agradable la situació, no? I et sembla que no tens informació, però és perquè primer s'ha de fer la contenció i després ja s'anirà fent el seguiment. Si queda ingressat, doncs ja es va fent el seguiment i ja ens van informant i això. El problema quan són adults és que la família ja queda en segon termini.
Clar, que ha de ser el propi doncs, adult, no? També,
exacte.
En principi, que per pròpia voluntat sigui conscient i vulgui, sí. doncs, acceptar tot
aquest tractament. I si l'adult no vol que se li doni informació als pares o als familiars, pues no se'ns pot donar. Llavors, és clar, al final, al fi i al cap, qui està amb ells les 24 hores i va veient el seguiment, som nosaltres. I llavors les coses es compliquen bastant amb aquest aspecte.
Precisament perquè no es compliquin és important doncs, tenir, com dèiem, aquest diagnòstic, no?, com abans millor, no?, i garantir tota la comunicació, Ricard.
Sí, a veure, això del diagnòstic és una paraula que a vegades ens complica la vida, perquè molta gent espera un diagnòstic. Clar, una cosa és que com diagnostiques una cosa que està en evolució, que les persones evolucionem. Estem veient ara en persones doncs, que ja porten 15-20 anys de malaltia, que si tenien, per exemple, en un determinat moment un diagnòstic de trastorn límit de la personalitat, doncs ara en aquest moment els hi poden donar un diagnòstic de TDAH. Aleshores dius, com és això, no? I moltes vegades les famílies, les persones que estem al voltant, volem saber què és el que li passa. Un diagnòstic. Clar, un diagnòstic, hauríem de ser tots molt conscients de que no és tan important. No és tan important perquè anirà canviant, perquè aquella persona anirà mudant de manera de pensar, i nosaltres també. Sí. Llavors vull dir, exigir un diagnòstic, és que jo vull saber el que li passa al meu fill. Pues és que a vegades el metge no ho sap, perquè no ho podem, vull dir, per molts anàlisis de sang, per molts escàners que li fem i tal, no sabrem què és el que li passa, què hi ha darrere d'allò. Clar, i a més, a vegades el diagnòstic no està fet d'una manera que la majoria de les persones no l'entenem.
Sí.
Perquè et diuen, per exemple, logorrea, i tu vés a saber lo que és una logorrea, o una dislàlia, que és el mateix que la logorrea, però d'una altra manera. Tot una sèrie de no autòlisis, i tu dius, què és l'autòlisis? Tot una sèrie de coses que queden molt tècniques, però que no serveixen perquè la gent es fem càrrec de lo que succeeix allà. Llavors vull dir, no caiguem, no apretem en el metge, és que no m'ha fet el diagnòstic, és que no tinc un diagnòstic i ja portem un any i mig de malaltia. Doncs bueno, és que potser els criteris que sí. hi ha, que existeixen, és que un episodi de malaltia mental o de crisi doncs té que ser continuat i constant en el temps, i almenys té que donar un parell d'anys, si no, doncs no el podem agafar com a diagnòstic fixe, perquè tu et diuen no, és que has tingut un brot d'esquizofrènia, i això ja et queda per tota la vida, per molt que després tu te'n surtis d'aquesta i vagis sí. fent una vida normal, sí. tu ets un esquizofrènic, perquè algú t'ha batejat d'aquesta manera i tu em portes com si fos el teu nom. O sigui que per això...
Sí, que per una banda les famílies o fins i tot el malalt pot tenir aquesta necessitat d'aquest diagnòstic per doncs, ubicar-se, per doncs, tenir aquest mapa de situació cap a on s'enfronta, però d'altra és el que tu deus, no? Ja doncs aquesta etiqueta t'acompanyarà amb l'estigma que això també comporta, perquè malauradament, i us ho pregunto a tots dos, encara, com dèiem, no? Tot i que cada cop es parla més dels problemes de salut mental i hi ha com més consciències, s'ofereixen més recursos, també és veritat que segueix doncs, envoltat d'estigma, no?
Molt, encara molt. Jo penso que sí, perquè estan en moltes coses. Vull dir, a vegades els veus en un grup parlant al carrer i veus que la gent se'ls mira com si volguen dir, ui, aquests no estan bé, però a vegades els que sembla que estan bé no estan tan bé, vull dir, perquè ens estem trobant en situacions de persones que fan coses que no tenen cap tipus de malaltia mental o almenys diagnosticada i les fan, no? I llavors a vegades passa alguna cosa i alguna persona ha fet alguna cosa i el primer que diuen és que està en tractament psiquiàtric. Bueno, sí, però això no vol... Ja li posen una taca, no? I això està passant, vull dir, jo crec que l'estigma encara està molt, molt viu, perquè la gent, a vegades hasta la pròpia família, pues, li costa d'assimilar-ho i, bueno, vol dir com que, bueno, està a l'adolescència, o és que és una mica raro o rara, però sí. hi ha algun problema, no? Però fins que això s'assumeix és complicat, però més que rep l'estigma que hi ha, també.
I què podem fer per, doncs, això, per evitar doncs, aquest estigma, no? Quines pautes com a ciutadania, avui que us tenim a vosaltres, que sou professionals, com hauríem de canviar aquesta mirada? Perquè a vegades és el desconeixement, la por, no? La manca d'informació.
Això és una cosa molt complicada, molt complicada. Perquè hi ha moltíssima gent que té una situació de fet de trastorn mental, vull dir que tu vas per Barcelona i et trobes aquesta gent que està dormint en els portals, vull dir, no estan allà per gust, no estan allà per principis filosòfics o perquè siguin reminiscències dels moviments hippies dels anys 60, estan, vull dir, allà perquè la seva estructura mental està funcionant d'una manera especial. Sobretot, vull dir, que tinguem en compte que hi ha moltíssima gent que no vol sentir parlar d'anar al metge, que no vol que el metge vagi a casa seva, que no accepta recomanacions de cap tipus i que rebutja qualsevol constatació d'un comportament disruptiu o inadequat.
Sí.
Això a vegades es que arriba a ser fins a un 80% dels casos en què la gent no admet, i vull dir, encara que ho pugui admetre, doncs, que en algun moment té que anar al metge, la medicació no se la vol prendre. I llavors doncs, dius, bueno, i què fas?
Clar, i què fas amb aquests casos? O no, què feu amb aquests casos?
No es pot
fer res, no?
No es pot fer res. No pots obligar a ningú a prendre's una pastilla.
Això passa amb qualsevol altra malaltia. Hi ha gent que és hipertensa o és diabètic i, bueno, o fa el tractament o a vegades no el fa, no? I amb la malaltia mental doncs, és exactament igual. Però, esclar, tu una persona no la pots obligar a prendre una medicació. I és molt difícil.
Però sí que ens hem d'adreçar també doncs, a aquells que sí que volen, no?
Sí,
i oferir doncs, els serveis, no? Més enllà també de la xarxa sanitària, no? Què és el que ens proposeu en aquest sentit? Quins recursos, quines eines, no? Per la gent que ens escolta i que necessita d'aquest suport, no? O pensa que té doncs, algun familiar, algun amic en aquesta situació. Què els hi diríeu?
Aquesta és feta per meva? Bueno, que hi ha diversos espais i la part mèdica és una, però la part social, que al fin i al cap és el que volem, és que tinguin una reintegració a la societat, i que facin coses com totes les persones, perquè el tenir una malaltia mental no vol dir que aquesta persona no pugui recuperar-se i pugui fer una vida normal dintre de la sintomatologia que té. Nosaltres tenim persones a dintre de l'associació que fan moltes coses al llarg del dia i assisteixen al club, van a gimnàs, juguen a futbol, hi ha un equip de música, i el que s'intenta és que facin el màxim de coses possibles, i si es poden insertar a la vida laboral, doncs millor que millor. El que passa que tampoc no hi ha molt recurs en aquest aspecte, que costa de trobar feina per aquestes persones.
Perquè, doncs, això, quines són les teràpies, aquests recursos per a aquesta gent, no?, que potser, doncs, aquests trastorns, aquests problemes de salut mental, doncs, no els incapaciten, no?, però sí que, evidentment, tenen un impacte en el seu dia a dia. Com els ajudeu, doncs, a gestionar millor la malaltia, no?, i també, doncs, a relacionar-se, no?, amb el seu entorn, que, doncs, això, que no els condicioni i que puguin, doncs, a treballar i mantenir, doncs, el seu dia a dia.
Exacte, sobretot fer molta valoració de tot el que fan, oferir-los un ventall de coses, d'oportunitats, i que estiguin bé entre ells, que vegin que són persones que poden fer moltes coses. Jo recordo una noia que vaig conèixer en un curs al Taulí, i ella deia que havia assumit que tenia una persona al costat, que era una veu que li parlava, no? I ella havia après a viure amb aquesta veu, i ella al dematí, doncs, hola, bon dia, i vivia amb aquesta veu, i era una noia que tenia dues criatures, i, bueno, i estava molt integrada, a més, a col·laborar amb el tema de salut mental, no? I em va agradar molt la manera d'ella d'expressar-ho, no?, que havia après a conviure amb aquesta veu. I és això, vull dir, que han de ser conscients de la malaltia que tenen, però dintre d'aquesta això no els ha de tallar per fer moltes coses, que a vegades hasta la pròpia família els talla una miqueta amb el fet de dir, bueno, és que no està bé, o va medicat, o el que sigui, però, bueno, la medicació s'ha d'anar regulant, i a vegades poden necessitar més, a vegades poden necessitar menys, però després han d'intentar fer una vida al màxim normal possible.
Doncs, a banda del tractament, com deies, no?, parlar, visibilitzar, trencar tots aquests estigmes, i també, suposo, crear aquestes xarxes de suport, no?, com feu a Salut Mental Sabadell.
La part associativa jo penso que és molt important,
perquè si no es queden moltes vegades també aïllats, no?, a casa seva, i necessiten, doncs, això.
Perquè els hi costa. Primer, assimilar la malaltia no és fàcil, i els hi costa. Vull dir, és una malaltia que, bueno, els apaga una miqueta, després les medicacions, a vegades, fins que no es troba la dosis adequada, doncs també a l'equilibri costa, i els has d'empaitar una mica a que s'incorporin a fer coses i tal. Però una vegada s'hi posen, la veritat és que són molt vàlids i molt bé. Els hi costa, però, bueno, per això. I nosaltres, més que res, també estem per ajudar les famílies, perquè en el moment que et passa això, doncs estàs molt perdut, no saps què passa, perquè no has entrat mai en aquest món, i l'associació és molt important en aquest aspecte. Tenim un grup d'ajuda mútua familiars i a tenir informació, sobretot poder tenir un bon tracte amb els professionals de la medicina, a trobar un psicòleg que s'hi entengui amb aquesta persona és molt important.
Una xarxa, no?, de suport i també d'acompanyament, una guia, perquè, clar, és molt difícil.
Perquè tant la necessita l'usuari, en aquest cas, com el familiar. Perquè
Quins són els dubtes? Què és el que més els preocupa, no?, els familiars, quan arriben a...
Bueno, què és el que està passant, què és el que té, perquè, bueno, per un dia que faci una cosa o una altra, doncs et poden dir, bueno, és que sembla que té això, és que sembla que és allò, però, esclar, és adolescent, encara no es pot diagnosticar si és esquizofrènic o és bipolar o és trastorn límit de la personalitat. Vull dir, és molt complexa, perquè a vegades hi ha unes mateixes coses que poden derivar cap a un cantó o cap a un altre, però que són en realitat dintre de la mateixa...
Que són comuns, no?, en diferents trastorns, i com es deia el Ricard abans, això també dificulta,
exacte,
no?,
llavors penses a veure què has fet malament o amb què t'has equivocat, o, vull dir, esclar, però el més important és això, agafar molta informació, i quan més informació tens i una persona al costat que et pugui ajudar i que en un moment donat et pugui fer una abraçada i dir aquí estem i ens puguem trobar persones que estem passant més o menys el mateix, és molt important.
Ricard, sí, digues.
Sí, jo volia afegir per aquí el fet aquest de què és el grup d'ajuda mútua que tenim, no? És el cas de totes les persones que, per exemple, diuen jo d'informàtica no hi entenc. Sí. Quan tinc alguna cosa d'això, però li pregunto al meu net que hi està posat i m'ho soluciona en un moment. Doncs nosaltres volem ser una miqueta això, no? El net aquest, sí, que ja sap de què va la cosa perquè ja s'ha pelat els colzes i els dits fent això, i llavors quan diu, és que em diu que tal i que qual, bueno, nosaltres t'aconsellem que quan et diu això, tu no reaccionis, no t'enfadis, no...
Posa exemples, Ricard, per fer-nos una idea, no?
Sobretot el fet és de reclamar, per exemple, diners, no? Vull diners per això i per allò, però no, els diners no te'ls puc donar. La manera, doncs, diguéssim, de tu posar-te, doncs, al costat d'aquesta persona... posaré un exemple.
Acompanyar-la,
no?
Però posant uns límits.
Exacte.
No, vols dir?
Me'n recordo d'un dels professionals de la 7ª planta del Taulí, un infermer, sí, que es diu Igor, que ens explicava, diu, és que em trobo amb una persona que va donant-se cops al cap pel passadís amunt i avall. I això com ho soluciones? Diu, pues mira, anant al seu costat, agafant-li les mans i procurant-me assentar amb ell i anar-lo calmant en paraules. Doncs una cosa així, no? Tu mantenir-te, que tu ets el que més o menys tens l'equilibri, sí, procurar estar dintre del teu equilibri i des d'aquí donar l'ajuda.
La serenor, no?
La
que
serenor...
necessiten, però a vegades és difícil perquè... Fixa't, un professional, no? Imagina't a vegades les famílies, no?
Exacte, a vegades la gent es queixa de que hi ha contencions mecàniques que els lliguen i tal, però bueno, és que a vegades dius, o faig això o és que em pagarà i em farà molt mal.
O es faran mal ells mateixos, que això també
sí,
pot
exactament,
passar.
Sí, exactament, vull dir que per això, vull dir, a vegades alguns controls que dius, entres tu a visitar algú a la 7ª planta del Taulí i passes per una experiència personal bastant important,
colpidora, no?
Quan dius exacte, perquè això, aquí, aquests cordons no, el cinturó tampoc, això que té aquesta cosa, que això no, perquè es podrien fer mal. Llavors, vull dir, tu entres de cop i volta com que és que hi caus a dintre una piscina i et dones un bany de realitat hospitalària que quan surts et dura, eh? I a mi fa molt temps que no em toca passar per això, però encara sí, ho recordo molt vivament, no?
Sí,
llavors,
no,
esclar, i sobretot
no mai,
que ets un familiar, que tu estàs més fort i no estàs amb aquesta dinàmica,
sí,
però que aleshores dius, a veure, per què no em diuen el que haig de fer? Esclar, tu no esperis, o sigui, els familiars no poden esperar dels professionals que tenen el seu familiar que els ajudin. Poden, a lo millor, anar a informar-los, mira, que hem vist que a casa es comporta d'aquesta, sí, manera, i al carrer ho fa d'una altra. Però preguntar, no tenen dret a preguntar. O sigui, escolti, doctor, com està? L'altre, com a molt, pot dir, està bé, o està igual que ahir.
Sí.
Però dir-li, miri, pues la cosa no li diran, perquè com que a lo millor ja té 18 anys... O sigui, si quan té 17 anys i 364 dies és una cosa, quan té 18 anys allò ha canviat, de la nit al dia. Llavors aquí és on molta gent, doncs, diu, bueno, i on tinc que anar a buscar la informació?
Clar.
Com ho tinc que entendre? Vull dir, per això estem nosaltres.
Per això estan totes les entitats, no? Que treballeu, que doneu suport i que doneu resposta, no? Més enllà del que, doncs, a vegades l'administració,
sí,
pot,
perquè
no?
Les institucions... l'adolescència ja és una edat una mica complicada i amb aquest, quan passa una cosa d'aquestes, els pares tenim la culpa de tot, evidentment, pares o familiars o germans mans o qui sigui, no? I llavors és molt difícil actuar amb això, perquè ells també poden anar al metge, sí, que són molt espavilats i van al metge i els hi venen una història que no és la realitat que s'està vivint a casa. Clar, si no podem tenir aquesta actuació amb el professional que l'està tenent, doncs a vegades és complicat.
Clar, perquè
ell va allà a visitar-se,
no?
I sí, tot molt bé, i m'aixeco i faig això i faig allò, però potser no està fent res. I clar, això és la família la que ho sap, no? Llavors aquí sí que fins que no arribes als 18 és una cosa, però després ja és diferent per aquest aspecte, no?
I amb per això demanaríeu, no?, més equitat en la xarxa i més recursos, sí, no?, per als adults, potser, perquè es parla molt de salut mental, però a vegades ja... No?
Doncs, quan vam introduir el punt aquest de l'equitat a la xarxa, no ens referíem exactament a això, sinó que ens referíem a que el fet de que els recursos que tenim aquí a Sabadell, que en tenim uns quants, no?, perquè podem comptar aquí amb el CESMIG, el CESMA, la UCA, la URPI, la UTE, tot això és una sèrie de recursos que existeixen, alguns més, alguns altres menys, però aquí a Sabadell encara n'hi ha. Però ara tu te'n vas d'aquí fins a Vic i a Vic ja no hi ha tot això, i te'n vas a Barcelona i hi ha tot això i molt més. Aquest és un problema que tenim, que la xarxa a nivell, per exemple, que no és una xarxa igualitària per a totes
equitativa
les persones.
Equitativa a tot el territori,
no
que
és,
segons
no
la
és.
Població, no? Tens més recursos, afortunadament, com deies, aquí a la nostra ciutat existeixen doncs, bastants espais, no?, i recursos i professionals que intenten donar resposta per intentar doncs, això, trobar la solució, perquè jo vull que ens expliqueu la distinció entre curació i recuperació, no? Perquè es parla molt d'aquests temes.
Això és
que en penseu?
El tema és que ha de quedar molt clar. Què és la curació? La curació és que, diguéssim, tots aquells símptomes positius que hi havien, que positius no vol dir que siguin bons, aquells símptomes han desaparegut. Això és la curació.
Vale.
Què ha passat, no? Doncs que aquella persona doncs estava fent una sèrie de comportaments i ha deixat de fer-los, sobretot probablement perquè ha passat durant 17 dies, que és més o menys l'estada mitja que tenen les persones a la sèptima planta.
Sí.
I la recuperació, en canvi, és una altra cosa, que això ho pot comentar més la Margarita, no?
Vinga, Margarita, comenta la recuperació.
Bueno, la recuperació té molt a veure amb el fet de que la persona, tot i seguint un tractament mèdic, es pot recuperar el seu projecte de vida, tornant a realitzar pues, activitats que feien abans de que li passés això. I de la mateixa manera que una persona postdiabètica pren la insulina i fa vida normal, no?
Uh-huh.
És un procés llarg, no vol dir que sigui fàcil, però que es pot aconseguir.
I que ho hem de dir i s'ha de reivindicar també des d'aquí, aquest missatge en positiu, no?
Sí,
també.
No, el millor és que sigui un episodi breu i vinculat, vull dir, a vegades és breu i és vinculat a un moment vital de la seva vida, no?
Moment, sí,
o per una pèrdua familiar o problemes amb la carrera o per diferents coses, no?
Amb l'amor, amb la vida, sí.
Que ja és molt complicada.
I tant que ho és.
I llavors, l'ideal és això, que sigui un període breu i després es mantingui durant amb el menor temps possible, no?
Uh-huh. Que es busqui després no s'aconsegueixi doncs, aquesta més o menys estabilitat.
Però que cap d'aquestes manifestacions no ha de ser un impediment per poder promoure i fer efectiu un procés de recuperació.
Que això m'agrada, també reivindicar-ho des d'aquí, des d'aquest espai. Ricard, parla'ns una mica també dels serveis, no? I qui hi ha darrere de Salut Mental Sabadell. A quantes persones també i famílies ateneu i una mica els serveis que oferiu?
A veure, nosaltres en aquest moment doncs, tenim dues vertents. Dues vertents. Una, la família, que és que vull dir, tenim persones, un col·lectiu, unes 150 persones que són associades a la nostra entitat i que paguen religiosament una quota. Quins diners nosaltres invertim doncs, en proporcionar serveis, per exemple, d'assistència psicològica. De manera més econòmica que el que es pot trobar en el mercat, perquè és un altre tema que hi ha en aquest moment. Vull dir, tu vols anar al psicòleg i prepara 60 euros anant bé, llavors és clar, vull dir, si trobes que almenys tu poden fer 40, això ja es nota molt, perquè què passa? Que hi ha tanta demanda i tan poc psicòleg, perquè els psicòlegs tenen que ser psicòlegs clínics, per anar bé, que són persones que han fet un parell d'anys amb un altre psicòleg que ja té experiència en tocar pacients només amb problemes de salut mental, perquè, esclar, psicologia hi ha moltes rames,
abarca molts àmbits, clar.
I això no n'hi ha. No n'hi ha de psicòlegs clínics abastament. Llavors, ara en aquest moment...
Un dèficit en aquest sentit i, per una altra banda, molta demanda, no?
Sí, en aquest moment la Generalitat ha dotat a través de l'Institut Català de Salut el que se'n diuen els referents emocionals, que són psicòlegs que estan en els CAPs i que en aquest moment comencen a fer unes tasques d'informació, però que no poden fer teràpies. Perquè per les teràpies es requereix aquesta experiència. És com el metge que passa el MIR, doncs el psicòleg passa el PIR. Llavors, clar, hi ha un dèficit. I aquest dèficit en tenim per anys, eh? O sigui que en algun moment haurem d'acceptar que la teràpia ens la faci algú que no ha passat, doncs, per una experiència clínica. Perquè és que, si no, no li podem donar més que una visita cada mes.
Clar.
I amb això no anem enlloc.
Doncs això també ha de quedar clar, no? Que s'ha de reivindicar, doncs, això, la importància d'aquestes teràpies. Vosaltres, en aquest sentit, ho penseu així, no?
Sí, per això tenim el servei aquest i l'oferim, no? Vull dir que hi ha molts professionals, però a vegades el requeriment econòmic és molt important, i que no és a l'abast de tothom.
No, perquè les realitats de moltes famílies amb aquesta crisi, no?, que vivim també econòmica, doncs acaba passant factura, quan això hauria de ser, doncs, una cosa primordial i essencial, no?, i garantida per al sistema.
És que els familiars necessitem molta ajuda psicològica perquè hem d'afrontar una situació
difícil
i, a més, que has de, com hem parlat abans, has de posar uns límits i has d'estar preparat per posar aquests límits i almenys saber que el que estàs fent, perquè t'han assessorat i t'han aconsellat, i estàs fent lo correcte, que a vegades funciona i a vegades se't cau tot a sobre, no? Però ho tens que fer perquè és pel bé del familiar que tens, no? Però és difícil.
Ricard, teniu dades, xifres, de més o menys a quantes persones ateneu?
Bueno, nosaltres tenim, atenem a través de lo que és el club social, atenem a 70 persones. I llavors, en quant a l'assistència psicològica, això és una cosa que no tinc uns nombres fixes i va variant a demanda.
I pel que fa al perfil d'usuari, més joves, adults, homes, dones, una mica, quines són les singularitats i els trastorns més habituals que us arriben?
O hi ha de tot? Sobretot, doncs, més gent de mitjana edat que joves. Els joves van en un altre circuit. Els joves és una espècie d'assignatura pendent que tenim tota la societat. Buscar una manera de que els joves arribin a un contacte amb algun professional, perquè el rebutgen.
Per què?
Perquè no són conscients de que estan visquent una situació patològica. No ho saben. Molta gent no ho sap. Està explicant-se i està... Vull dir, el comportament aquest de m'aixeco, faig un porro, m'enganxo a l'ordenador, m'inflo al cap de dues hores de que m'he fet el porro, m'inflo a menjar perquè tinc una altra necessitat, torno a fer un altre porro, continuo amb l'ordinador fins d'aquí dues hores més, així, pim-pam, pim-pam.
En aquest cercle viciós,
un cercle,
no?,
infernal, més que viciós, infernal.
Infernal. Perquè clar, això... que els aïlla totalment, no?
Clar,
això deriva en absentisme escolar o laboral, problemes amb les famílies, clar.
Sí, perquè si tu tens algú que està tancat allà a la seva habitació i que no fa vida de família, què? Com te sents?
Doncs suposo que molt frustrat, no? I molt impotent, i per això, com deia la Margarita, també és interessant i important tenir aquestes eines, no?, per veure com posar aquests límits i resoldre aquestes situacions.
Ara, a raó de la pandèmia, doncs, bueno, se n'ha parlat molt de l'adolescent i el jovent, però és que els que portem anys amb això ja ho hem viscut fa 30 anys, per dir alguna cosa, no? I llavors s'ha de fer molta difusió, xerrades a les escoles, que persones que tenen alguna persona famosa que ha fet algun escrit o alguna declaració de que ha passat depressió o ha passat una altra cosa, inclús hi ha cantants famosos que ho han explicat, i això sempre és positiu.
Que això, afortunadament, no sé si esteu d'acord, almenys sí que s'està canviant la mirada i cada cop hi ha més gent, no?, com dius, també famosos, referents, que expliquen aquesta situació, i això suposo que també ajuda a normalitzar les vivències dels afectats, no?
És important. Quan més difusió es faci i més se'n parli, més cosetes, en que siguin granets de sorra petits, es podrà anar fent alguna cosa més.
Doncs això és el que intentem fer tots els dimecres aquí, en aquesta secció Un altre món és possible, intentar, doncs, aportar i fer una mica de pedagogia i el nostre granet de sorra. No sé si us queda alguna cosa per afegir.
Sempre queden coses
pendents.
Sobretot,
un consell
per
als nostres oients.
No quedar-se a casa i anar al psicòleg. que no, ningú es posa malalt en el psicòleg. Com a molt, vull dir, es pot gastar uns diners, però si no ho veu clar, i a lo millor pues el professor no li diu que està veient comportaments, però ell sí que els veu, en el psicòleg.
Doncs ja sabeu, demaneu assessorament, informació, acompanyament amb els professionals, perquè evidentment doncs, sempre hi ha una sortida, com avui ens han explicat des de Salut Mental Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.